Ciència propera. Hem escoltat la música de Los Soprano, de The Wire i de Breaking Bad. Estes són les sèries que han revolucionat el món de la creació audiovisual els últims anys. I alguns dels seus personatges ja són història.
But I'll tell you something, I was proud to be Johnny Soprano's kid. When he beat the shit out of that guy, I went to the class, I told him how tough my father was.
I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No.
L'inoblidable Tony Soprano, interpretat per James Gandolfini, o Heisenberg, el professor de química a qui donava vida Bryan Cranston en Breaking Bad. Avui parlem del nou llenguatge que ha nascut amb aquestes històries i de com les consumim. I ho farem amb Héctor Pérez, el director del projecte d'investigació que està desenvolupant-se des del campus de Gandia en col·laboració amb especialistes d'Espanya i Europa sobre la narrativa serial. Avancem que l'any que ve, per als aficionats a aquest gènere que en són molts, Gandia serà la seu d'un congrés mundial que es desenvoluparà al campus. En la segona part del programa conversem amb Víctor Espinosa, director de la Unitat Mixta d'Investigació. Coneixerem millor esta estructura que compta amb prop de 70 investigadors i alguns dels seus treballs, com ara l'ús de la tecnologia per a estudiar la reproducció de la tonyina roja en captivitat o la creació d'un mapa de soroll del Fos Maria a Espanya. Es parla Joan Tur en nom dels que han fet possible este programa que avui emet el seu últim capítol. En la direcció ha estat Sandra Barrancos i als comandaments tècnics el professor del campus de Gandia, Juanma Sánchez. Comencem ja. Anem a parlar de sèries en Ciència propera. Ens acompanya Héctor Pérez, ell és professor de Comunicació Audiovisual de la Universitat Politècnica de València. Héctor Pérez, benvingut.
Moltes gràcies.
I anem a parlar de sèries perquè des del campus es desenvolupa un projecte d'investigació científica respecte a les sèries, que es va iniciar des d'ací, el vas iniciar tu. Comenta'ns en què consisteix este projecte.
Bueno, pues este es un proyecto que quiere analizar con nuevas metodologías de investigación la narrativa serial contemporánea. Es decir, las series que estamos viendo, que van apareciendo de aquí, de hace unos años hasta ahora, pues ese es nuestro material de trabajo y nosotros pues desarrollamos metodologías innovadoras basadas fundamentalmente en los últimos avances que se han estado produciendo en psicología cognitiva y en neurociencias.
Vosaltres parleu de narració cognitiva. Què és exactament, per a que ho entenga tot aquell que ens escolta?
Bueno, pues la narrativa, cuando se estudia desde un punto de vista cognitivo, va más allá de lo que tradicionalmente se estudiaba. La narrativa estudiaba los textos o las películas como si fueran sistemas de significados. Y nosotros, desde el punto de vista cognitivista, lo que hacemos es estudiarlas desde el punto de vista de todo aquello que provocan en un espectador que es un participante activo en la narración, sobre todo implicándose emocionalmente y cognitivamente. Es decir, el espectador en una narración se hace preguntas, formula hipótesis, desarrolla a veces casi teorías, se podría decir, ¿no? Que luego hoy en día se ven en la web, ¿no? En las webs, las teorías sobre, ¿no? Mm. Y también, por supuesto, se implica emocionalmente mucho en eso. Ese es nuestro terreno.
Les teories sobre el final de Los Soprano, ara parlarem de Los Soprano, per tant, hi ha un nou llenguatge en el que l'espectador ja no està fora, sinó que s'implica, i també hi ha noves formes de consum. Ara, normalment, la gent té la seva sèrie en un canal pagant, esperem, o si no, alguna gent també se les baixa d'internet, però hi ha molts canals de pagament on pots veure un, dos, tres, quatre, fins i tot crec que hi hauria que posar una prescripció mèdica, no?, de consum màxim de capítols per dia. Això també canvia la manera en què l'espectador veu la sèrie, no?
Por suerte no hay intoxicaciones, no se conocen de momento intoxicaciones por ver una cantidad desmesurada, ¿no?, de capítulos, pero...
Alguna familia rota debe haber ya.
Sí, tiene que haber consecuencias, seguro. Sí, lo que hay ahora, y de hecho, bueno, hace tres días ha entrado en España HBO con una plataforma online disponible para todo el público y no hace mucho tampoco pues entró Netflix. Y estas son las dos fórmulas, digamos, que cambian. También España tiene una plataforma creada en este país y que hay que apoyar mucho porque es una plataforma que además da juego a mucho a producción nacional, que es Filmin, y también tiene series. Y estas son, claro, modalidades que ofertan al espectador los productos narrativos con total libertad, ¿no? Y que el espectador puede verlos a cualquier hora y puede disfrutarlos en cantidad, si le apetece, ¿no? Lo que se llama el binge watching.
Estar continuamente veient. No sé si estàs d'acord en algunes afirmacions que s'han fet últimament en que les sèries són la nova literatura del segle XXI, permeten desenvolupar personatges de maneres que abans no es feien, o que potser una pel·lícula no té la capacitat de portar un personatge d'un extrem a un altre. ¿És una afirmació massa agosarada per a tu, o quina és la teva opinió?
Bueno, a mí, que también me gusta la literatura mucho, no me gustaría pensar que la literatura va a dejar de existir, ¿no? La literatura escrita. Pero sí que es cierto, esto es obvio, que hoy en día la narración primordial, la que más se consume, a la que más tiempo dedica mayor cantidad de gente, es la narrativa serial, más incluso que la narrativa fílmica de las películas. Pues se ven más series que películas. Con lo cual, pues sí, es verdad, ¿no?
Parlàvem de la HBO, que fa poc ha entrat en Espanya. Lo Soprano, The Wire, molta gent ahí sí que està d'acord que marquen un abans i un després, no? És el punt d'inflexió en el que es crea aquest nou llenguatge i venen de la mà d'esta cadena nord-americana. ¿Qué pueden decir de El Soprano o de Wire en los podcasts que tenemos?
Bueno, sí, que esas son los dos grandes clásicos de esta nueva fase de la brillantez serial, pero han existido clásicos previamente también. O sea, MASH es una serie que marcó una etapa, ¿no? Y creo que el capítulo final de Mars, pues se colapsaron los servicios de la ciudad de Nueva York porque la gente iba en las pausas al baño todos a la vez y tuvo tanta audiencia que fue uno de los grandes fenómenos, ¿no? Pero bueno, sí, claro, Los Soprano, The Wire, pues son obras maravillosas, ¿no? Donde uno puede disfrutar con una experiencia similar a la de cualquier gran película.
Sé que esa és una de les claus, pot ser, no? La identificació de les sèries amb les pel·lícules. Abans estaven en escaló per baix, o es considerava que estaven en escaló per baix. Hi ha directors, actors, molta gent ja està passant-se al que podríem dir era el costat oscur, no?, de les sèries, perquè tenen molt de pressupost, i això evidentment fa que vagi augmentant la qualitat, no? El film una cosa porta a l'altra. Si hagués de dir alguna, i sé que és complicat, però algun detall que per a tu, per què és Lo Soprano i The Wire marquen un abans i un després, a banda de la seva qualitat?
De Lo Soprano és obvio que per primera vez pues representen la figura del gángster con toda una serie de facetas humanas de fragilidad extraordinarias y muy bien desarrolladas en los guiones, y entonces esto le da un atractivo excepcional, y Gandolfini, el protagonista, actor protagonista, pues supo hacerlo inigualablemente, ¿no? Y lo mismo le pasa a The Wire, ¿no? Que es una serie que combina, por un lado, una libertad creativa muy interesante en el diseño episódico y en el diseño de tramas largas, es enormemente sutil en eso y tiene una profundidad crítica muchas veces muy grande, ¿no? Yo he escuchado ponencias sobre la... y he leído artículos, claro, bastante sobre la... las cualidades que tiene para revelar un poco los suburbios, la vida de los suburbios y la corrupción que anida en las ciudades norteamericanas, ¿no?
I Breaking Bad, un dels clàssics més recents, potser és una mostra, sense voler fer ningun spoiler, de com una sèrie avui en dia pot desenvolupar un personatge, no? De com passa d'un estat a un altre molt diferent al llarg dels diferents capítols sense que perga verosimilitud, tot el contrari.
Breaking Bad es el ejemplo perfecto. De hecho, uno de los principales libros que se han escrito sobre series recientes por parte de un gran teórico norteamericano, pues lo propone como la... Él dice que las dos mejores series en la historia, o para él, ¿no?, son justamente The Wire y Breaking Bad, las dos por complejidad, ¿no?, porque tienen una complejidad que él entiende como riqueza artística, ¿no? Y Breaking Bad demuestra todas las posibilidades que tiene la serialidad para ir más allá del cine, porque claro, es imposible explorar un personaje o el desarrollo de un personaje en una película tal y como pasa a lo largo de 5 temporadas, pues, y muchísimas horas, ¿no?, para mandar ese personaje a hacer 1000 cosas y a sufrir de 1000 maneras distintas y a convertirse en otra persona.
Podríem parlar molt de temps sobre Breaking Bad, també sobre el Soprano. El final de Breaking Bad, personalment, evidentment, no, si no anem a dir res, el troba excel·lent. El de los Soprano va portar molt de debat, no?, per la gent especulava sobre què podria passar, i això també dona mostra de la qualitat de les sèries fins al final, no?, sense perdre, podríem dir, pel camí, la força del guió. Per acabar, m'agradaria que em comentaris el congrés de sèries que esteu preparant per l'any que ve, perquè el vostre estudi científic, que recordem està fent-se des del campus o promocionat des del campus, compta amb la participació de gent de tota Espanya, de gent de renom internacional, i aneu a muntar un congrés, ens queda una miqueta lluny encara, però ho trobo molt interessant. Parla'm una mica d'aquest congrés.
Pues sí, claro, nuestro proyecto ha venido organizando diferentes eventos, pues entre ellos dos congresos. El próximo es en la Universidad de Navarra. En junio tuvimos uno en la Universidad de Bolonia, que organizamos nosotros, porque tenemos colaboradores italianos e ingleses. Pero este congreso final, que es el más importante de nuestro proyecto y se celebra en el campus de Gandía entre los días 2, 3 y 4 de noviembre del año que viene, hay que apuntárselo ya en la agenda, este congreso final lo hemos preparado conjuntamente, pues, Ted Nannicelli, que es un profesor norteamericano, pero que da clase en la Universidad de Queensland, en Australia, y Katrin Fallenbrach, que es catedrática de audiovisuales en Hamburgo. Hemos coordinado científicamente, pues, para convertirlo en el principal acto de estudio de las series que va a tener lugar el año que viene en todo el mundo. Va a ser el congreso principal dedicado a las series a nivel mundial.
Per tant, amb aquesta frase en queda per a acabar, les sèries que avui són el motor audiovisual, podríem dir, del món, el que més es consum, com estaves dient abans, Héctor, doncs l'any que ve tindran a ser un referent mundial per a gaudir, per a parlar, per a reflexionar, perquè ens queden encara moltes sèries bones perquè vinguin. Gràcies per estar així, estarem en contacte, Héctor. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adiós.
Ens acompanya Víctor Espinosa, ell és director de la unitat mixta, que ara ens parlarà exactament de què és. Víctor, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Fins a fa no res també has estat el director de l'Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres, que està així al campus de Gandia. Parla'ns de què és la unitat mixta i com es va formar.
Bé, la unitat mixta és una unitat mixta d'investigació entre dues institucions, com són la Universitat Politècnica de València i l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que és una de les OPIs, dels organismes públics d'investigació de l'Estat espanyol. Aquesta unitat mixta d'investigació té com a objectiu fomentar el desenvolupament de noves ferramentes tecnològiques per a estudis marins.
El 2007 vos van encoratjar, no?, crec que a crear grups, no, a crear estructures d'investigació. El campus de Gandia fins a aquest moment tenia grups que són més menuts, no?, 3, 4, 5 investigadors, i creeu aquesta estructura que suposa més volum de gent treballant, més ambiciós.
En el campus de Gandia vam buscar un punt de treball comú, que va ser les zones costaneres, el medi marí, per a abordar l'estudi des de diferents punts de vista, des del punt de vista de l'estudi del medi natural, que això serien els biòlegs, els ecòlegs, des del punt de vista de les ferramentes tecnològiques de monitorització del medi, on entraríem els tecnòlegs, i finalment la planificació i gestió del medi natural, on entren els economistes, els sociòlegs.
I poc després de crear aquesta estructura, entreu en contacte amb l'IEO, l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que no tenia seu així a la Comunitat Valenciana, i ahir s'arriba a l'acord per a començar a treballar junts.
Sempre ha treballat en l'estudi de la mar des del punt de vista de les ciències del mar i volia recolzar-se en una universitat com la Politècnica, en una gran capacitat de transferència tecnològica, d'investigació aplicada.
I d'aquesta col·laboració doncs, hi ha accions concretes o projectes concrets. Per exemple, comentem, per dir-ne algun, el de la reproducció de la tonyina en captivitat, que és un projecte d'investigació que heu fet amb ells.
La reproducció de la tonyina en captivitat és una gran fita de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. La tonyina roja del Mediterrani és una espècie emblemàtica que va estar molt amenaçada i en l'intent de rebaixar la pressió sobre la mateixa, l'Institut Espanyol d'Oceanografia han aconseguit, de fet, tancar el cicle d'aquesta espècie. En l'any 2010 ells estaven intentant veure el comportament reproductiu de tonyines roges engaviades i ens van demanar ajuda per a interpretar les dades d'ecosondes que podien revelar que les tonyines es menjaven dins de les gàbies amb un comportament típic del procés reproductiu, com si estiguessin en llibertat. I nosaltres vam descobrir que efectivament hi havia unes excursions verticals dins de la gàbia de les tonyines i per tant s'identificava que estaven realitzant aquesta funció reproductiva.
Perquè la gent que ens escolta ho pugui entendre de manera clara, aquest soroll que torna, aquest ressò que torna de la tonyina, vos dona, com en dies tu preparant l'entrevista, encara que no és així, com una ecografia del que és el peix.
Una ecosonda és bàsicament com l'aparell d'ecografies que fan servir en el nostre cos per a veure l'interior. S'envia un pols acústic i aquest pols acústic té uns ecos. Aquests ecos responen a les estructures internes del nostre cos, doncs en el cas de l'aigua, de la columna d'aigua, doncs respon a la presència d'objectes en l'aigua, que poden ser els peixos. I si ho configura adequadament l'ecosonda, pot veure fins i tot, si són peixos grans, l'estructura interna dels peixos. No? Això ens va ajudar també a conèixer més sobre la tonyina, sobre la seva resposta acústica i com fer servir aquesta tècnica per a estimar el seu tamany, el seu procés de creixement, etc.
I això, evidentment, també influeix sobre que hi hagi una bona gestió i explotació pesquera de la tonyina roja gràcies a la informació que vosaltres aporteu. Ara teniu, crec que hi ha adjudicat un projecte nou que segueix en aquesta línia.
Sí, ens han adjudicat i bueno, ja està en execució durant la segona part de 2016, que és el projecte Acustuna, per a caracteritzar acústicament la tonyina roja en totes les fases de creixement, des de que és una larva a que és un juvenil i després un adult.
I un altre dels projectes molt ambiciós i crec que molt interessant és el que aneu a desenvolupar per a fer el seguiment del soroll submarí en aigües territorials espanyoles, que també ve marcat per una directriu de la Unió Europea que hi ha més paràmetres a seguir i un d'ells és el soroll submarí. Què aneu a fer i això com afecta o com pot afectar el medi marí, l'excés de soroll?
El soroll submarí és, evidentment, un soroll natural, si estem pensant en el soroll de les ones, del vent, de la pluja,
de
trèmols, però si parlem del soroll creat per l'home, per la navegació, sobretot, o per obres o altres activitats que es realitzen en la mar, ja és un soroll afegit. I aquest soroll té efectes sobre les espècies que poden ser molt, molt nocius, perquè pensem que el soroll pot des de mascarar la comunicació entre espècies que fan servir senyals acústiques per a comunicar-se, com són els mamífers marins, o pot fins i tot crear problemes de pèrdua temporal de l'audició o fins i tot pèrdua permanent de l'audició o danys fisiològics irreversibles que poden provocar la mort fins i tot.
Pues Víctor Espinosa, sort en este projecte tan important. Gràcies.
Moltes gràcies.
Programa finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, Ministeri d'Economia i Competitivitat. i amb el patrocini de la Càtedra d'Innovació del Campus de Gandia.